Preparat, preparada? Comença a Ràdio Sant Cugat una hora de música i contes.
Cabres, cabretes. Hi havia una vegada tres cabretes que vivien dalt d'una muntanya. Una cabreta cabreta petita, una cabra cabreta mitjana i una cabra cabreta gran. La cabra cabreta petita tenia una barbeta esquifideta i unes banyes ben curtetes. La cabra cabreta mitjana tenia una barbeta ni gran ni petita i unes banyes ni curtes ni llargues. La cabra cabreta gran tenia una barbeta regrossa i unes banyes llargues i retortes. Un dia, les tres cabres cabretes van baixar de la muntanya. A l'altre costat del riu creixia una herba molt, molt verda. Però per arribar-hi, s'havia de travessar un pont. Sota el pont vivia un ogre terrible. Tenia els peus peluts, braços de forçut i el nas ple de berrugues. Era tan dolent que vigilava nit i dia i no deixava que ningú passés pel pont. Les cabres cabretes coneixien l'ogre, però aquella herba semblava tan suculenta que van decidir ensarronar-lo. I cap allà que van anar. En primer lloc va arribar la cabra cabreta petita, amb la barbeta esquifideta i les banyes ben curtetes, fent amb les peulles. Patim, patim, patim! Quan va ser a mig pont, va aparèixer l'ogre.
Qui fa patim, patim, patim pel meu pont?
La cabra cabreta petita!
Et menjaré!
Ai, no! Que encara sóc molt petita! Espera la cabra cabreta mitjana, que és més grassa que jo!
L'ogre, gratant-se l'orella, va dir...
No ha passat mai ningú per aquí, però amb la cabra cabreta mitjana podré menjar més. Passa, passa.
I la cabra cabreta petita va travessar el pont. Després va arribar la cabra cabreta mitjana amb la barbeta ni gran ni petita i les banyes ni curtes ni llargues, fent amb les peulles. Patam, patam, patam.
Qui fa patam, patam, patam pel meu pont?
La cabra cabreta mitjana.
Et menjaré.
Ai, no, que encara sóc mitjana. Estira la cabra cabreta gran, que és molt més grassa que no jo.
L'ogre va esbufegar.
Tinc molta gana, però m'esperaré i menjaré fins a fartar-me'n. Passa, passa.
I va arribar la cabra cabreta gran, amb la barbeta gran i les banyes grans fent amb les peulles. Patom, patom, patom. L'ogre va aparèixer de seguida.
Qui fa patom, patom, patom pel meu pont?
La cabra cabreta gran.
Doncs et menjaré.
A veure si t'atreveixes.
L'ogre, enrabiat, va començar a saltar pel pont. Llavors, la cabra cabreta gran va ajupir el cap, va esbufegar i va embestir amb totes les seves forces a l'ogre. Tal cornada li va clavar que el va fer volar pels aires. I l'ogre ja mai més no va tornar. La cabra cabreta gran va anar amb la cabra cabreta mitjana i la cabra cabreta petita. Van menjar molta herba i es van convertir en tres cabres cabretes enormes. I vet aquí un gos, i vet aquí un gat, que aquest conte s'ha acabat. Cabres cabretes, adaptació d'Olaia González a partir del conte popular, de Calandra Edicions, amb la col·laboració de la Biblioteca Comarcal de Tàrrega.
L'hora dels contes, a Ràdio Sant Cugat. L'hora dels contes, a Ràdio Sant Cugat.
El llindar dels somnis. El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat. A dormir, monstres. T'has preguntat alguna vegada si en algun lloc no gaire lluny d'aquí, hi podria haver monstres? I si suposem que hi ha monstres? Se t'ha acudit pensar que aquest monstre podria estar llepant-se els llavis i pensant en tu? I si aquest monstre està pensant en tu, potser està pensant com i de quina manera se t'en passarà? Espero que no, perquè et ve a buscar ara mateix. I mentre la bicicleta trontolla per un bosc fosc i terrible, creus que està somrient perquè ha recordat agafar el ganivet i la forquilla? I a mesura que creua el pantà, fangós, llefiscós i llepissós. Creus que està imaginant com estaràs de bo tot cobert de ketchup? I mentre esquiva les punxes dels esbarcers i els cars... Ai! Creus que ha decidit que fins i tot estaràs més deliciós esclafat i després aixafat damunt d'una torrada amb mantega? I en aquest precís moment, mentre puja les altes i nevades muntanyes, cada vegada més i més a prop teu, no creus que deu tenir realment molta gana? No estàs espantat, oi? Perquè si té realment molta gana, mentre es busca dins i fora, per sobre i per sota, per aquí i per allà, per tota la ciutat, tal vegada, potser sentiràs la seva gran panxa buida. I si sents la panxa, potser també sents un cruixit mentre comença a pujar les escales. I mentre obre la porta de la teva habitació, creus que està llepant-se els llavis perquè et se vol engolir? Oh, no! És molt pitjor que tot això. Aquest monstre el que vol és un enorme i fastigós petó de bona nit. Perquè és l'hora de dormir per als monstres de tot arreu, els grans com ell i els petits com tu. Bona nit. De debò pensaves que se't volia menjar? Quina ximpleria! Tot i que podries deixar fora de la teva habitació alguna cosa de menjar abans d'anar a dormir, només per si de cas. I vet aquí un gos, i vet aquí un gat, que aquest conte s'ha acabat. A dormir, monstres, de la editorial Joventut, amb la col·laboració de la Biblioteca Comarcal de Tàrrega. El llindar dels somnis. El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat.
Música i contes a Ràdio Sant Cugat. L'hora del conte, al 91.5 FM. Preparat, preparada? Comença a Ràdio Sant Cugat una hora de música i contes.
El llindar dels somnis. El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat.
El ventafocs. Hi havia una vegada un rei i una reina que vivien en un palau. Tenien un fill, el príncep, que creixia la mar de feliç i sense gaires preocupacions, perquè, tot i ser ben jove, ja sabia què faria a la vida. Ser rei. Un dia el rei va morir i la reina va decidir casar-se en segones núpcies amb un senyor galant que tenia dos fills, que es convertirien en els germanastres del príncep. La mala sort va voler que, al cap de poc temps, la reina també morís. El nou rei volia que un dels seus fills fos el seu successor i no pas el príncep. Per això el rei i els germanastres almenys tenien. No li parlaven, no jugaven amb ell, no l'ajudaven, ni tan sols el deixaven assistir a les classes d'aprenent de rei. Se'n mofaven i li deien...
Borinot, sapastre, no seràs ningú, No faràs mai res de bo a la vida. No saps fer res de res.
Per tal de no tenir-lo voltant per palau, li van donar una feina ben simple i senzilla. Faria de ventafocs. De bon matí hauria d'encendre les espelmes, les torxes i les llars de foc de totes les sales. Durant el dia hauria de ventar els focs per mantenir-los vius. I a la nit els hauria d'apagar per evitar un incendi mentre tothom dormia. El nou rei va decidir organitzar una festassa perquè els prínceps demostressin les seves virtuts i destreses. Així ningú no dubtaria que eren els millors per ocupar el tron. Tot el reialme hi havia estat convidat i a mitja tarda va començar a arribar la gent. Els germanastres van demostrar les seves habilitats. Van muntar a cavall, van lluitar amb l'espasa, van fer tir amb arc, van lluir les seves millors gales... I a la traca final, al ball. En sonar la música, els prínceps van saltar la pista de ball i es mogueren amb ritme davant totes les dames, damiseles, joves i cavallers. Els convidats se'ls van unir ràpidament. Aquell dia, el ventafocs s'havia llevat més d'hora que de costum per escalfar totes les sales de palau i, mentre ventava els focs, mirava de reull com tothom s'ho passava d'allò més bé. Sempre havia pensat que seria el rei i ara s'havia convertit en el servent més humil de tots els servents. Ningú no se'l mirava, ni s'adonaven de la seva presència. I, a més, s'avorria tant. En caure la nit, la gresca continuava a palau, però el ventafocs estava baldat d'haver matinat tant. La mosca li anava pujant cada vegada més al nas, fins que al final, ben empipat, va decidir que ja era hora d'anar a dormir. Així doncs, va anar apagant totes les espelmes i torxes i el palau es va quedar completament a les fosques. Es va fer el caos. La gent xisclava i corria com a boja. Els germanastres, els primers de tots. Els convidats anaven amunt i avall, xocaven entre ells, rodolaven escales avall... a poc, tothom va fugir i el palau es va quedar a les fosques. I en silenci, el ball havia acabat. L'endemà al matí, el ventafocs va ser, com sempre, el primer de llevar-se. Però en sortir de la seva cambra va exclamar sorprès.
Renoi, què és tot aquest desordre?
Quan ho van sentir, el rei i els germanastres van córrer a veure què havia passat. El palau estava ple de sabates, sabates i sabates. N'hi havia pels passadissos, per les escales, a dins dels armaris, damunt les espelmes... La gent les havia perdut quan fugia cap a casa seva.
Això és un desastre. Mira que no ets de sabatot. No saps ni fer bé de mentafocs.
Li va etzibar el rei.
Ara hauràs d'endreçar-ho tot.
Durant 3 dies i 3 nits, el ventafocs va haver de netejar, endreçar i classificar totes aquelles sabates i col·locar-les a la sala dels objectes perduts, que aviat va quedar petita. Va recollir sabates de tots colors i mides, de seda i de cristall, amb llaços i lluentons, de xarol i de ballarina, botes de caminar i espardenyes, sabates de taló, botes camperes i, fins i tot, també alguna xancleta i algun esclop. A mesura que les recollia, les anava organitzant per número, model i color. La mitjanit del tercer dia, quan el rellotge tocava a les 12, va trobar la sabata més bonica que havia vist mai. Era austera i feta d'espar, sense fils d'or ni llaços, però tan ben trenada i cosida que s'acostava a la perfecció. El ventafocs va quedar admirat davant d'aquella obra d'art.
Tant de bo un dia jo pogués fer alguna cosa tan ben feta.
Va sospirar el ventafocs. Així va ser com va decidir buscar la persona que li calcés la sabata. Dit i fet, va marxar amb els focs a mig avivar. Va trucar a les portes de totes les cases del reialme. Tothom se l'emprovava, però no encaixava en cap peu. Quan ja gairebé havia perdut l'esperança, va trobar una caseta en un racó del bosc. Era modesta i amb un rètol on deia «sabateria». El ventafocs va picar i va obrir una donzella que duia una sabata en una mà i uns cordons en l'altra.
Passa, passa. Què busques? Vols unes sabates noves? Vols emprovar-te el meu últim model? He creat unes sabates ideals per córrer. En diré les corredisses.
Mentre la sabatera xerrava, el ventafocs la mirava amb adalit. Sabia tantes coses i era tan bona en la seva professió... Fins i tot li agradava el desordre que hi havia dins la sabateria, amb totes les sabates desaparellades i amuntegades. El ventafocs es va presentar, i quan li va ensenyar la sabata, la noia va fer un gran somriure i, ensenyant-li el peu descalç, va dir...
Oh, la meva sabata! La vaig perdre el dia del ball, i amb la feinada que tinc, encara no havia pogut fer-me unes de noves.
Com és natural, la sabata va entrar al peu com un guant. N'havia trobat la propietària. Quan la sabatera es va donar de la cara de felicitat del ventafocs, es van mirar de fit a fit i es van somriure. Ell li va explicar que no li agradava gens la feina que feia a Palau, que tenia ganes d'aprendre a fer alguna cosa per si mateix. La sabatera li va proposar que es quedés amb ella i aprengués l'ofici. Així va ser com el ventafocs va trobar una professió que l'omplia i, de passada, el seu gran amor. Al cap de poc temps, el més gran dels germanastres va ser coronat rei. Com era costum entre els artesans, el ventafocs li va enviar un regal, el primer parell de sabates que havia cosit tot sol. Quan el nou rei se les va calçar, li van semblar magnífiques. La sorpresa va ser gran quan van descobrir que el sabater era ni més ni menys que el ventafocs, aquell de qui tant se n'havien mofat. Ell, el rei, vivia a palau, gaudia de molts luxes i no havia de fer gairebé res. Els dies se li feien eterns, però s'avorria com una ostra. El ventafocs, en canvi, havia aconseguit ser feliç fent allò que més li agradava. I vet aquí un gos, i vet aquí un gat, aquest conte s'ha acabat. El ventafocs. Vivim del cuento. Il·lustracions Ona Causa. De l'editorial Baula.
A mi m'encanta el himne dels somnis.
Música i contes a Ràdio Sant Cugat.
El llindar dels somnis. El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat. El peix irisat. Lluny, en alta mar, hi vivia un peix. Però no era un peix corrent, no. Era el peix més bonic de tot l'oceà. El seu vestit d'escates resplendia amb els colors de l'arc de Sant Martí. Els altres peixos admiraven les seves escates tornassolades. Li deien el peix irisat.
Vine, vine, peix irisat, vine a jugar amb nosaltres.
Però el peix irisat passava sempre de llarg, callat i orgullós, i feia lluir les seves escates. Un peixet blau el va perseguir nedant.
Peix irisat, espera'm! Dóna'm una de les teves escates lluents. Són precioses. I en tens tantes?
Que et regalin una de les meves escates? Però què t'has pensat?
Va cridar el peix irisat.
Au, va, fuig!
Espantat, el peix blau es va allunyar. Excitat, va explicar als seus amics el que li havia dit el peix irisat. A partir d'aquell dia... Ningú no va voler tenir res a veure amb ell. Li giraven l'esquena quan passava. De què li servien ara al peix irisat les seves meravelloses escates lluents? Si ja no les admirava ningú, ara era el peix més sol de tot l'oceà. Un dia se'n va queixar l'estrella de mar.
Però si sóc molt bonic, com és que no agrado a ningú?
En una cova, darrere el banc de corall, hi viu el Pop-Octopus. Potser ell et podrà ajudar.
El peix irisat va trobar la cova. Era ben fosca, amb prou feines i veia. Però de sobte van aparèixer dos ulls lluents que el miraven.
T'ho estaves esperant.
va fer l'Octopus amb veu fonda.
Les onades m'han explicat la teva història. Escolta el meu consell. Regala a cada peix una de les teves escates lluents. Aleshores, ja no seràs el peix més bonic de l'oceà, però tornaràs a estar content.
Però...
El peix irisat volia afegir alguna cosa, però l'Octopus ja havia desaparegut.
Regalar les meves escates? Les meves escates lluents tan boniques?
Va pensar el peix irisat horroritzat.
Mai de la vida! No! Com podria ser feliç sense elles?
De sobte, va sentir un lleuger cop d'aleta al seu costat. Tornava a ser el peixet blau.
Peix irisat, si us plau, no siguis dolent. Dóna'm una de les teves escates lluents. Una de petita.
El peix irisat es va quedar dubtant.
Una escata lluent ben petitona,
va pensar.
Gairebé no la trobaré a faltar.
Amb molta cura, el peix irisat va arrencar-se del vestit l'escata lluent més petita.
Te la regalo, però ara deixa'm en pau.
Moltes, moltes gràcies!
Va contestar el peixet blau boig d'alegria.
Ets molt bo, peix irisat!
El peix irisat se sentia molt estrany. Va seguir amb la mirada el peixet blau durant molta estona, veient com s'allunyava, content, tot fent zigazagues dins l'aigua. El peixet blau lliscava com un llamp dins de l'aigua, amb la seva escata lluent. De manera que el peix irisat aviat es va trobar envoltat d'altres peixos. Tots volien una escata lluent. I vesperon, el peix irisat va repartir les seves escates aquí i allà. I cada vegada li feia més il·lusió. Com més brillava l'aigua al seu voltant, millor se sentia entre els altres peixos. Finalment, només li va quedar una escata lluent. Havia regalat totes les altres. I era feliç. Feliç com mai ho havia estat.
Vine, peix irisat! Vine a jugar amb nosaltres!
Van cridar tots els peixos.
Ja vinc!
Va dir el peix irisat. I se'n va anar content amb els seus nous amics. I vet aquí un gos. I vet aquí un gat. Que aquest conte s'ha acabat. El peix irisat, de Marcus Pfister. Editorial Beascoa, amb la col·laboració de la Biblioteca Comarcal de Tàrrega. El llindar dels somnis, un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat. Cada dilluns, aquí a Ràdio Tàrrega, 92.3.
L'hora del conte, al 91.5 FM.
Estaven un bon dia els indis d'Amèrica tan feliços quan van veure arribar de la mar una caravel·la. I mai s'haguessin imaginat els pobres indis que els hi esperaven tantes històries amb aquells homes blancs. No en sabia res dels indis. Sabeu què va fer abans que res? Fer un presoner i batejar-lo amb nom d'anglès. John Brown era un petit indi. John Brown era un petit indi.
22, pati 3, pati 20, 4, pati 5, pati 6, pati 20, 7, pati 8, pati 9, pati 20, 1, pati 20.
L'hora dels contes, a Ràdio Sant Cugat.
Jo sóc un esquimal que vinc de basca. I m'he perdut en el desert.
No estic perdut.
Sir, estic fart de capells, de mosquits, de trellines i de corcs.
Un esquimal perdut en el desert. Entonava cançons amb el seu banjo i recordava el seu país, allà on ell era feliç. He vingut de l'Alaska. Iuri, 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 uau, uau.
L'hora dels contes, a Ràdio Sant Cugat.
Ep, nens i nenes, pareu atenció. Arriba l'hora del conte i comença la narració.
Hola, sóc el Dani Bec i vinc de la biblioteca Pompeu Fabra a llegir-vos un conte. Ja sabeu que a la biblioteca n'hi ha molts de contes, per triar i remenar, tant com vulgueu. i emportar-vos-els a casa per llegir-los i mirar-los i per explicar-los i després d'uns dies tornar-los perquè tothom en pugui gaudir. I és que la biblioteca pública és un espai per a tothom. El conte que us he portat avui és un àlbum il·lustrat de l'editorial Anima Llibres i que té per títol Ara em dic Joana, escrit per Jessica Walton i il·lustrat per Dougal MacPherson. El Martí i l'osset Joan juguen junts tots els dies. Munten en bicicleta pel pati, planten verdures al jardí, mengen sandvitxos per dinar a casa de l'arbre i berenen a dins de casa quan plou. Un dia, el Martí va veure que feia sol des de la finestra de l'habitació. «Hurra!», va cridar. «Apa, Joan, anem a jugar al parc!». Però l'osset Joan no tenia ganes de jugar. «Sembles trist, Joan», va dir el Martí. «No t'amoïnis, al anar al parc t'anirà bé». L'osset Joan no n'estava tan segur. «Vaja, ni el gronxador t'anima. Què et passa, Joan? Explica-m'ho». «Si t'ho dic», va dir el Joan, «potser deixaràs de ser amic meu». «Sempre seré amic teu, Joan». L'osset Joan va respirar profundament. «Necessito ser jo mateix, Martí. Dins meu sempre he sabut que sóc una osseta i no un osset. M'agradaria dir-me Joana i no Joan». «Era per això que tenies tanta pena?», va preguntar el Martí. «Tant se val si ets una osseta o un osset. El que importa és que som amics». «Ets el millor amic que podia tenir», va afirmar la Joana. «Com que ja et trobes millor», va dir el Martí, «trucarem a la nostra amiga Ada». «Hola, Ada, som al parc. Vols venir a jugar?» «És clar que sí, Martí. Acabo de construir el robot que tinc entre mans i vinc». «Hola, Martí, hola, Joan», va cridar l'Ada mentre s'hi acostava. «Hola, Ada», va dir el Martí. «El Joan ha canviat de nom. Ara es diu Joana». «Quin nom més bonic!», va exclamar l'Ada. «Anem a jugar, Joana!». «Abans em canviaré el corbatí de lloc», va dir l'osset a Joana. «Sempre he volgut portar un llacet». «Molt bé, Joana, posa't allò que et faci feliç!», va exclamar l'Ada. «Jo ja no tornaré a posar-me el llacet perquè prefereixo dur els cabells sols». El Martí, l'Ada i la Joana van jugar tot el matí fins que va arribar l'hora de tornar a casa. «Ja quedarem un altre dia per berenar», va dir el Martí, mentre l'Ada pujava al patinet. «D'acord, portaré un amic», va cridar l'Ada mentre marxava. El Martí i l'osseta Joana juguen junts tots els dies, munten en bicicleta pel pati, planten verdures al jardí, mengen sandvitxos per dinar a casa de l'arbre i berenen a dins de casa quan plou. A la cric-cric el conte ja està dit i a la cric-crac el conte està acabat.
L'Hora del Conte és un espai patrocinat per les biblioteques públiques de Mataró, Pompeu Fabra i Antoni Comas. Vine a conèixer-nos. Hi trobaràs llibres per infants, joves i adults, CD, DVD, revistes i accés a internet gratuït. I una àmplia agenda d'activitats com l'Hora del Conte, clubs de lectura per infants i adults, exposicions, conferències, concerts i tallers. Segueix-nos a Facebook i al blog. T'esperem. Creix personalment, forma part de la comunitat i familiaritza't amb la societat de la informació.
Música i contes a Ràdio Sant Cugat.
petons i de abraçades. Tinc un xarop fet de petons i de abraçades. I ja es trobaran més bé. Ho diu el metge.
L'hora del conte, al 91.5 FM.
Thank you.
L'hora dels contes, a Ràdio Sant Cugat.
Té cua llarga i uns bigotis prims, ulls durs i ràpids i un somriure fi. Poi movent-se sempre amunt i avall, menja pinyons que troba sota els pins.
Menja formatge i té por dels gats, espanta dones i les fa xiscar. Però s'ha xerit com una gent viu, i si se'ns clau es deixa caronar.
Viu al bosc prop de la bassa, menja rat com les gallines, és petit com una espurna, i es pica a tot arreu.
Bigotis prims, ulls llurs i ràpids i un somriure fi. Toi movent-se sempre amunt i avall, menja pinyons que troba sota els pins.
Menja formatge i té por dels gats, espanta dones i les fa xiscar. Però és eixerit com un argent viu, i sense esplou es deixa caronar.
Viu al bosc prop de la bassa, menja rat com les gallines, és petit com una espurna, i es pica a tot arreu.
Sí, senyor. Era un ratolí. Un ratolí que la curiositat el tenia sempre en moviment i no hi havia racó o raconet del bosc, per amagat que fos, que ell no hagués tafanejat. I el ratolí, és clar, volia el mateix que els altres animalons.
Tabalet, acabo de descobrir uns forats molt misteriosos a l'altra banda del torrent i hauríem d'anar a explorar-los. Serà molt emocionant i ens ho passarem d'allò més bé.
Em sap greu, ratolí, però li he dit a la mare que no sortiria del cau per res del món.
La teva mare no sabrà pas si surts o no, conill.
El va temptar el ratolí. Li he dit que no sortiria i no sortiré, va fer decididament el conill. Aquesta contesta no li va agradar gens al ratolí, que se'n va anar amb la cara més llarga que un dia sense pa mentre remugava entre dents.
Així que no vols venir a jugar amb mi? Millor! Així no faràs tanta pudor!
Quan el ratolí se'n va ben anat, el conillet es va quedar tan sol i avorrit que es va adormir.